Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? 1:04 del migdia d'aquest dimarts 14 de març del 2023, en un dia de poca activitat, de poca actualitat pel que fa al Centre d'Esport Sabadell, en dia de descans, abans de començar a afrontar demà aquesta final de dissabte contra el Bilbao Athletic, tot i ser setmana curta. Avui el protagonista a l'Hotel Suís serà Raúl Baena, un dels últims, si no l'últim, a arribar en el mercat d'hivern al Centre d'Esport Sabadell, el migcampista de Torrox, de 34 anys, acabats de fer. Cada moment està tenint un paper força testimonial pel que fa a la seva presència al terreny de joc. Són 3 partits disputats fins al moment, 3 estones. Va ser titular al Nuevo Pepico Amat, jugant mitja part, i després va actuar uns minutets, 5 al dia de l'Estàdium Gal contra el Real Unión i 6 en l'últim duel a casa contra el Real Murcia. Per tant, 2 aparicions, aquestes 2 últimes, per acabar d'assegurar els resultats amb la seva presència i amb la seva experiència, a l'espera que s'acabi de posar a to, que acabi de trobar la seva millor versió física. Futbolistes com Baena seran molt necessaris en aquest tram final de Lliga, en els 12 partits que li queden al Sabadell, els 11 més l'estoneta contra la UD Logroñés. No només insistim pel seu paper en el terreny de joc, sinó també per aquesta experiència que pot aportar al vestidor en un dels moments més calents i més crítics de la temporada.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Ahir es va tancar la 25a jornada de Lliga, primera divisió, amb el triomf per 0-1 de l'Atlético de Madrid a Montilivi, amb un gol de Morata que va validar el VAR en el minut 94 de partit. I en tennis, Paula Badosa ha caigut als 16ens de final d'Indian Wells contra la kazakh Elena Rybakina per 6-3 i 7-5. El quadre masculí ha passat a 8ens Carlos Alcaraz derrotant el neerlandès Griekspoor per 7-6 i 6-3. Arriba el murcià a les 100 victòries a l'ATP amb només 19 anys. Completem el sumari.
Què es comenta la recepció?
Avui tindrem aquesta entrevista més reposada, més tranquil·la, amb Raúl Baena, 2 dies després de l'empat sense gols del Centre d'Esport Sabadell contra el Real Murcia. També una nova entrega del CES personal del Sergi Parc. Repassarem el cap de setmana en clau Lliga Nacional Juvenil o la segona catalana, que ha tancat ja la seva primera fase. La prèvia dels partits de Copa Catalunya que juguen avui el Club Natació Sabadell de Futbol Sala i l'Escola Pia, i també coneixerem més a fons en el tram final el jove pilot Pepe Martí.
L'actualitat de la primera ref.
Segueix portant cua el tema Rodri Ríos a l'Arcàngel, que comentàvem ahir en un gest quan va marcar el gol que anava dedicat al seu pare, però que el van interpretar algun sector, sobretot cordobesista, d'una altra manera. Avui ha compartit, bé, avui, en les últimes hores, ahir al vespre va compartir un tuit al davanter del Ceuta dient i compartint, valgui la redundància, tot el que van dir d'aquest gest i de la seva actuació durant el partit a Carrusel Deportivo Córdoba.
Tarjeta amarilla por tonto. Por tonto. Sí. Roja. Échale lo que tiene que echarle, árbitro. Qué poca vergüenza. Échalo, que es tonto.
Rodri, con esa actitud no aguantan en el partido.
Córdoba, sigue Rodri. Madre mía, qué poca vergüenza. A mí se me ha ido la olla, pero es que no, le voy a preguntar a José Antonio Alba, que lo he visto apuntando con una escopeta hacia el campo.
Hombre, simbólicamente, evidentemente, porque, vamos, es terrible lo que ha hecho el sinvergüenza de Rodri. O sea, me parece de ser un provocador, un sinvergüenza y una persona que no merece ningún tipo de respeto por esta afición. Lo voy a decir en mayúsculas, me parece de no tener vergüenza lo que ha hecho Rodri. Me parece de ser un provocador y un niñato, que eso es lo que es.
Totalmente de acuerdo contigo. Suscribo todas las palabras y también se ha llevado un aluvión antes de elogio.
Están haciendo un gran partido, ¿no? Lástima el gol del Niñato.
Porque se quita de en medio al antideportivo Rodri.
El tonto este se mofó de la afición jugando en el Córdoba. O sea, que fíjate, si es tonto, que jugando en el Córdoba ya se enfrentó a su propia afición. Así demuestra un poco,
pues eso,
lo que es. Coeficiente intelectual y lo tonto que es.
Cabeza no tiene
para
ninguna.
Jugar en primera división.
Echa a Rodri en el suelo. Bueno, pisarlo. Bueno, ahí han cazado bien a Rodri, más fuerte tenía que haber dado.
A ver si hace algún gestito, alguna cara, porque este chaval es que es así de tonto.
Tota aquesta recopilació, insistim, amb aquests petits talls, la feia tal qual el mateix Rodri Ríos al seu compte de Twitter fa 17 hores. Ara estava recuperant aquest tuit i es preguntava si això és periodisme, citant els companys de Carrusel Deportivo de Córdoba. Diu el davanter del Ceuta, insistim, que han esborrat el podcast, però que aquí anava una petita recopilació. Bé, insistim que és el tema de conversa, el tema central de les últimes hores a la Primera Federació.
De quin partit no estarem pendents?
A petició de l'Adrián Arroyo, que avui el tenim descansant a casa seva, amistós entre dos clubs suecs, el Bromapoi Karna i el Brage suec, insistim, a partir de les dues.
I a les xarxes socials.
Des d'aquí, donar ànims a l'exarlequinat Samu de los Reyes, que ahir va compartir una història a Instagram dient que avui comença la quimioteràpia i que ho afronta com un tità, que aniria pujant tot el procés a les xarxes amb tot allò bo i dolent per si pot ajudar altres persones. Avui destacava ja la humanitat de malalts i treballadors de l'hospital.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant dos exarlequinats, Miguel González i Neftalí Suescum, i un jugador del filial arlequinat, Gerard Marquillas.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Una i 11 minuts del migdia d'aquest dimarts, insistim, 14 de març del 2023, dia tranquil, pel que fa a l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell, amb l'equip de Miqui Lladó en el seu dia de descans, abans de començar a afrontar el desplaçament a Lezama contra el Bilbao Athletic. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
La teva cara era un poema, a través del vidre, la teva, la del Toni González, el Raúl Medina, escoltant aquí els companys de Carrusel,
A veure, no vull fer corporativisme, però quan se te'n va el cap, se te'n va el cap. I no parlo del jugador precisament per la seva suposada celebració. Crec que aquí la bufanda ha tapat els ulls, a més d'un i de dos.
No vull citar l'amic Juan Tortuño, però mira que és el primer que em ve al cap d'exemples desagradables d'exarlequinats.
Perdó, per l'expressió, però és que és molt passada de volta.
Però no ens hem posat així de hooligans,
No, vamos, seria impensable, o sigui, ho dic sincerament, seria impensable que mai saps com pots reaccionar, ara no em vull d'allò del mai és mai, però no sé.
Ni en els pitjors capítols de Juan Tortuño.
Molta sortida de to.
Que és el primer que se m'ha vingut així al cap,
és que
ràpidament.
Estem parlant d'insults, estem parlant de fins i tot de felicitacions quan rep una falta.
Bé. Incitacions a trepitjar-lo.
Sortida de to absoluta i desproporcionada. Suposo que els caps de la cadena SER a Còrdoba hauran pres decisions més enllà del fet de retirar el podcast de la seva pàgina web, però en fi.
Ara estava repassant i de moment tampoc hi havia cap disculpa pel que fa pública, a Ràdio Còrdoba, la cadena SER. Però bé, en qualsevol cas, bàsicament perquè és el més cridaner segurament de les últimes hores a la Primera Federació, en un dia tranquil pel que fa no només al Centre d'Esport Sabadell, sinó a molts equips, el dimarts, que sol ser el dia de descans, i no ha estat excepció, ja ho explicaves ahir, Sergi, a l'equip de Miqui Lladó, malgrat ser una setmana curta, malgrat estar ja a 4 dies del pròxim partit.
Sí, 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 una jornada de descans habitual els dimarts, però com dius, sorprèn el fet de que aquesta setmana, jugant dissabte i no diumenge, no s'hagi canviat els plans habituals, però tot pensant en Lezama, i el que sí que em ve al cap abans de demà la tornada a la feina, perquè acabarem de sortir de dubtes i potser d'esvair algun interrogant, avui ens hem volgut centrar una miqueta en com està tot aquest capítol de dubtes, lesionats, jugadors que estan pendents de saber si arriben o no per la cita d'aquest proper dissabte contra el Bilbao Athletic. En tot cas, hem de dir que tres casos, per exemple, el de Carrión, el d'Adam Gurdjieff, que va acabar també amb molèsties el passat de cap de setmana, i Cristian Herrera, que es va lesionar quan portava mal comptats 20 minuts dins del terreny de joc, aquella rebrincada en el turmell que parla d'un esquins pendent de més proves. Veurem demà com s'incorporen i si poden estar al mateix ritme a disposició de Miqui Lladó, al mateix ritme que els seus companys. En el cas d'Isma Tumán, que ja fa setmanes també que arrossega aquestes molèsties o aquesta lesió, demà teòricament ha de començar a treballar al marge del grup, per tant, descartat per Lezama, Pau, en un principi. Veurem si a disposició, no del partit de l'UDL, però sí pensant en els hipotètics partits contra el Barça Atlètic o el futur partit també davant un altre filial, en aquest cas el de la Real Sociedad a Zubieta. Sergi García, res, descartat.
Fins a mitjans d'abril, eh?
Correcte, aquest el tenim descartadíssim ja, perquè aquesta operació d'apendicitis el tindrà fora dels terrenys de joc, doncs, com dius, un mes encara, o sigui, estem parlant que pràcticament es perd el tram final d'aquesta temporada, arribarà justet per a l'últim 3, 4, 5 partits a més estirar en el cas del jugador sabadellenc.
Sí, de fet, perdona, ja apuntava Miqui Lladó l'altre dia a la roda de premsa del divendres, prèvia al partit contra el Real Murcia, que s'havien posat algun microobjectiu amb Sergi García de poder tornar-lo a veure el cap de setmana del 16 d'abril a casa contra el Castellón. Seria la data més optimista.
Per això que ens estem anant molt enllà. I després dos noms propis, el de Jaume Pinyol, que recordem va patir aquesta luxació a l'espatlla. Per cert, una espatlla esquerra de la qual ja va ser intervingut fa 3 anys, per tant, un autèntic contratemps el del jugador, en aquest cas del Sabadell, per aquesta lesió, on plou sobre mullat i on gairebé sempre es diu allò que una luxació dona molt perquè es torni a repetir, tot i que en aquest cas, insistim, ja va passar fa 3 anys pel quiròfan, i un altre nom propi, el d'Alberto, que també va acabar doncs, molt coix, amb molèsties, però que en aquest cas passi el que passi. I com es recuperi, també hem de recordar, Pau, que segur que no juga pel partit o no arriba pel partit de Bilbao, entre altres coses, perquè va veure la cinquena targeta del cicle, per tant, guanya temps per acabar de recuperar-se d'aquestes molèsties amb les quals va acabar el partit del passat cap de setmana contra el Murcia.
Doncs una setmana i escaig per fer net a Alberto, que recordem que també es perdrà el duel contra l'UD Logroñés perquè estava sancionat en aquell partit, per tant, tampoc podrà jugar els 43 minuts restants contra l'UD Logroñés i, si tot va bé, el tornarem a veure contra el Barça Atlètic. De tots aquests noms, doncs com deia Sergi al principi, els de Carrión, Cristian Herrera, Dan Gurdjieff, Carri, per cert, l'altre dia, a la prèvia del partit, estava fent exercicis juntament amb Moja Keita i David Astals, els dos sancionats. El van veure vestit de curt, sense cap mena de protecció al genoll, per tant, bon senyal, i ja va deixar caure també Lladó en roda de premsa que aquesta setmana també haurien d'intentar que reincorporés amb el grup.
Sí, el principal problema del de Chiclana és, recordem-ho, que aquest trau tal que, o sigui, on està, on el va patir, que és just a sota de l'articulació del genoll, li provoca problemes perquè és una posició que té tendència a obrir-se amb el moviment i que, sobretot, és molt, entre cometes, que se mantingui perillosa pel contacte. És a dir, perquè qualsevol contacte el que està fent és que està tan tendre encara la ferida, per això, perquè no acaba de cicatritzar del tot, que se li obre amb massa facilitat i això provoca doncs que no pugui entrar encara, o que no hagi entrat fins ara el mateix en el grup i entrenant al mateix ritme que la resta dels seus companys. Per tant, en el cas de Carri, l'únic que queda és que la ferida, ni que sigui per quietud, acabi de tancar-se bé, que no torni a obrir-se i que a partir d'aquí el jugador andalús del Sabadell pugui reincorporar-se i pugui estar un altre cop a disposició de Miquillador de cara a les futures cites que té el Centre d'Esport Sabadell, començant per aquest cap de setmana, evidentment.
Doncs així està el parte de lesionats, aquesta infermeria al Centre d'Esport Sabadell, però com dèiem a l'inici d'aquest Hotel Suís, Sergi, avui el protagonista, o li hem volgut donar aquest protagonisme a un home que també demà ho serà en roda de premsa, que és Raül Baena, però que ve de jugar els seus primers minuts a casa. És cert que ha tingut un paper una mica testimonial fins ara, però per l'anècdota, per l'estadística, aquest debut jugant 5-6 minutets en l'últim duel a casa contra l'equip murcià.
Sí, el 5 més l'afegit, no? Que va jugar el passat cap de setmana contra el Real Murcia, que com dius va ser l'estrena oficial de Raül Baena com a jugador del Sabadell a casa. A casa, perquè ja l'havíem vist a gaudir d'algun minut, molt testimonial també, però havia gaudit d'alguna oportunitat.
El més sorprenent, potser va ser la titularitat.
La titularitat.
El Pepi Comas.
Correcte, davant l'Eldense, o sigui, però que evidentment va durar res, una part, per dir-ho així.
El que li va durar la benzina.
Els 45 minuts on es va veure que la forma física encara no estava a tope i, de fet, doncs això, ha hagut d'esperar-se unes quantes setmanes per poder debutar a casa. És un dels noms propis que ens deixa al cap de setmana i va parlar de tot una mica, o sigui que aquí ho deixo.
Doncs vinga, anem a escoltar aquesta conversa del Sergi Garcés després de l'empat sense gols a casa contra el Real Murcia amb Raül Baena.
Amb el Raül Baena. Raül, com estàs?
Hola, muy bien, gracias.
Debuté a casa. No sé si tenies ganes tant de debutar com, m'imagino, de tornar a jugar, no?
Sí, tenía muchas ganas. Aparte, había muy buen ambiente. Y bueno, lo único que ha faltado es meter un golito y que ganásemos, pero bueno, con buenas sensaciones de jugar aquí en casa.
No sé si veníem amb massa por de que venia el Real Murcia, un equip de la part alta, un candidat a estar al play-off, ai, que ens posaran problemes, i és cert que evidentment el partit ha estat molt intens, però ara fèiem recomptes i al final el Sabadell no ha concedit cap ocasió clara del rival. Això parla molt i bé de la feina un altre cop.
Sí, creo que el equipo ha estado muy, muy compacto, muy, muy serio, y bueno, de ahí que no nos hayan creado prácticamente ninguna ocasión de gol. Y bueno, sí, creo que nos ha faltado pues eso, el gol para culminar una buena noche.
És el que li està faltant a l'equip, Raül? Tu que t'ha tocat veure ara que has arribat a l'hivern, una miqueta amb aquest canvi de pel·lícula, no? Amb el Sabadell molt més intens al darrere, però potser no tan alegre com era també de mig camp endavant, és el que li està faltant, aquesta frescura que tenia potser al principi?
Sí, puede ser que en ataque pues podamos dar todavía un poquito más, ¿no? Que no quiere decir que sea solo de la gente atacante, al final todos tenemos que colaborar en defensa y en ataque. Y bueno, pero también es verdad que cuando estás en la parte baja de la clasificación, que cada punto es oro, al final pues bueno, no quieres descuidar la parte defensiva, quieres ganar más solidez y al final pues bueno, esa es la base para después a ver si podemos también pues estar un poquito más alegre en ataque y generar más y meter más goles.
Després et pregunto una mica més per la part personal, però veient una miqueta l'horitzó immediat que li queda a aquest equip, ara toca anar a casa del CUE, però doni-do quin CUE, perquè clar, tu també has estat a cases grans, en el teu futbol formatiu, saps el que és jugar amb equips de primera divisió, en els seus filials, etc. Un Bilbao Atlètic que sembla que renuncia a la categoria, però que segurament donarà guerra fins al final.
No, seguro. Y un filial que al final, pues bueno, para ellos cada partido es mostrarse para intentar pues ganarse una oportunidad en el primer equipo o para salir en una categoría superior. Y al final, bueno, en esta categoría todos los partidos al final son muy, muy igualados. Los detalles hay que cuidarlos muchísimo porque cualquier detalle te marca pues el ganar un partido o perderlo. Y al final, bueno, todos los partidos tenemos que intentar estar muy bien. Es verdad que no creo que no tenemos que tener ningún complejo con ningún equipo. Y tampoco crecernos contra nadie porque al final hay mucha igualdad.
Aquesta seria una mica la trampa de la setmana, pensar que això, que visitem el CUE, el que deia jo, gent molt jove, allò que es diu, no, potser han desconnectat, clar, aquí no desconnecta ningú, ho veiem aquesta setmana que han tret un punt molt important al camp de l'ASD allà a les Gaunes, però sobretot el que estàs dient, no, aquesta sensació de que és un grup tan igualat que pot passar de tot qualsevol jornada.
Sí, sí, a ver, y nosotros tampoco estamos para sacar pecho, es verdad que bueno que tenemos un partido menos y bueno, si lo ganamos pues podemos coger un poquito de aire, pero no nos podemos conformar con eso. Yo creo que hay equipo para más, para pues eso. Estamos ganando solidez, después dar un pasito más y llegar un poco más a área contraria y al final ser un equipo que no le teme a nadie, pero que tampoco se puede crecer contra nadie porque hay mucha igualdad.
Tal com està el futbol ara, sembla fins i tot, el que et diré, la pregunta que et faré és que fa uns anys ningú ho hagués dit, però a jugar més còmode fora de casa que a casa? O hi ha una sensació de que els equips defugen aquesta obligació que potser tens com a local, no? De ser tu el que proposi, de ser tu el que... I llavors a fora de casa és com que, bueno, vamos a verlas venir, que diria algú en castellà.
No lo sé, yo es una cosa que nunca he entendido muy bien. Es decir, yo cuando... Es cierto que bueno, estadísticamente... los equipos normalmente sacan más puntos en casa, pero yo es una cosa que no entiendo. Yo creo que al final hay que salir con la misma mentalidad en casa que fuera y, hombre, siempre, por ejemplo, pues el ambiente que a mí me encanta jugar en casa con este ambiente, con nuestra gente, al final eso, pues bueno, pues te da también un plus más, ¿no? Pero yo creo que tenemos que salir en casa y fuera con la misma mentalidad de conseguir los tres puntos y de seguir creciendo como equipo.
Anem a la part més personal d'aquest paper del Raúl Baena, perquè quan vas arribar a l'hivern, bé, ja ha acabat gairebé el mercat, o de fet ja havia acabat el mercat, però com a gent lliure, dos dies després es feia oficial el fitxatge de Raúl Baena, aquest retorn a casa, d'alguna manera tornar cap a Catalunya, on tu també has format part de la teva etapa de creixement. I preguntàvem, com vens de forma? Estàs per jugar? I deies, bueno, jo m'hi veig, el que vulgui el míster, però a poc a poc. Aquestes setmanes de no veure't forma part d'aquesta ¿De qué te agafas rodaje? ¿De qué te agafas forma?
Bueno, la verdad, yo siempre me he mantenido de la mejor manera para lo que hiciese falta. De hecho, bueno, lo que he ido jugando, pues bueno, en cuanto a número de carrera, de intensidad y demás, pues bien. Pero es cierto que me faltaba un poco de la chispita esa que te da la competición, el jugar continuamente, ¿no? Y ya esta semana pasada ya noté que eso ya lo había cogido y ahora lo que necesito pues es tener minutos en el campo para también, pues bueno, pues ir a más, ¿no? Pero yo creo que ya me encuentro perfectamente.
Ara ja no ens escolta el cos tècnic, ni ens escolta ningú. Ara, com dius tu, ara el que necessites és tot el contrari, no? Hores de vol, d'anar agafant hores de vol, que és el que dona aquest últim punt, no? De competitivitat, de tornar a sentir la sensació del partit més enllà de l'entrenament, que està molt bé, però que al final on un agafa la confiança i on agafa un altre cop el ritme és jugant partits contra rivals directes.
Sí, seguro. En un principi, pues bueno, normal el conocer un poquito la categoría, que los compañeros me conozcan, que yo los conozca, coger esa chispita, pero bueno, ya después de un mes ya me encuentro muy bien adaptado, me encuentro bien físicamente y pues bueno, pues a disposición del míster para lo que haga falta.
Ho acabo amb això perquè algú dirà, bé, i ara vas a la pregunta aquella que a mi com a aficionat de futbol no m'importa, però que també suma i que la gent ho tingui clar, ho dic perquè hi ha companys que el que han deixat molt clar és, no haver res pujat, per ser un jugador que ha estat a primera, que sap el que és el futbol professional, res d'això, i al revés. Tothom destaca aquest rol del que també pensàvem, de dir, bé, Raúl Baena té des de l'experiència a un vestidor molt jove de fer-se amb tothom i de fer-se fins i tot una miqueta aquest paper del veterà dintre d'aquest grupet dels veterans que hi ha dintre el vestidor. Que això també suma encara que potser no es veu després en el verd.
Sí, bueno, a ver, jo... Bueno, pues... Al tener más edad, pues tengo un poquito más experiencia que algunos de ellos y bueno, intento aportar también pues mi granito de arena dentro del vestuario, intentar ayudar en lo que puedo y por supuesto, es decir, donde haya jugado anteriormente, eso no, el fútbol es el presente, ahora soy uno más de ellos y ayudarlos en todo lo que pueda, igual que ellos me van a ayudar a mí también en todo lo que puedan, así que bueno, somos un equipo, estamos para ayudar y para sumar en lo que haga falta y al final lo más importante es que el Sabadell pues terminemos muy bien el año y acabar con buenas sensaciones, que al final será bueno para todos.
Raúl Baena, que ja t'has estrenat a casa, ja ho havies fet com a visitant, tenies ganes, deies, de fer-ho aquí al temple, a més avui, com dèiem, un bon ambient, un bon rival, si no la millor entrada, una de les millors entrades que ha tingut l'estadi, encara que pot ser molt millorable fins i tot, però que això no ha fet més que començar, per tant, queden aquestes 11 finals i mitja, on encara hem de veure molt Raúl Baena. Gràcies.
Muchas gracias.
Doncs veurem, quanta estona més veiem a Raül Baena amb aquests colors arlequinats del Centre d'Esport Sabadell. El que està clar, Sergi, és la reflexió que fèiem al principi del programa, que més enllà d'aquests minuts que disposi el de Torrox, el que està clar és que, i ara parlava d'aquesta experiència, no?, d'aquest gra de sorra, ha de ser una figura fonamental en el vestidor, en aquests 11 partits i escaig que li queden al Centre d'Esport Sabadell.
Sí, home, al final, aquest punt d'experiència que té el jugador malagueny, el seu pas per la primera divisió i, a més, de manera consolidada, les seves experiències a l'estranger. Bé, és aquest punt de veterania que també ha d'aprofitar el Sabadell. El terreny de joc, evidentment, però també fora a l'hora de fer grup i a l'hora de transmetre aquest punt de cordura, segurament de tranquil·litat en els moments que es puguin complicar d'aquí a final de temporada, que segur que vindrà algun de complicat encara.
Doncs això, pensem ara en el futur. Què li ve al Centre d'Esport Sabadell aquests dies?
Doncs mira, de moment aquest entrenament de demà a l'estadi de la Nova Creu Alta, per cert, aquesta sessió preparatòria del conjunt arlequinat en el dia de tornar a la feina, que com dèiem abans estarem molt atents als lesionats, als dubtes, a saber també qui hi ha i qui no hi ha per poder visitar el CUE, però un CUE perillós, un CUE trampa, aquest Bilbao Atlètic que visita el Centre d'Esport Sabadell. Recordem el partit dissabte, no diumenge, Pau, a les 5 de la tarda de dissabte i des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell. I deixem que t'actualitzi també el tema de l'autocar, dels viatges, d'aquestes entrades anticipades que s'estan venent. No avui, que les oficines són tancades.
Avui per a tothom,
Sí, avui tot aturat, en aquest sentit. Però, com diem, no hi ha molta variació en el tram final del dia d'ahir. S'està parlant d'una quarantena, 40 i escaig entrades venudes, de les quals 30 aproximadament són amb bitllet d'autocar. Recordem que es pot fer el pack complet o comprar les entrades de manera individual o separada, només per aquells que es desplacin de manera particular. I a tot això, tot i que insistim, avui és un dia molt tranquil també a les oficines del club, deixem que et digui que s'està treballant per, com a mínim s'està plantejant i fent alguna que altra trobada, reunió, per mirar de fer alguna iniciativa per arrossegar públic dimecres de la setmana que ve, de demà en 8, perquè el Sabadell té partit, ho dèiem ahir, d'aquest cap de setmana arrenca una triple jornada en 8 dies, Bilbao Atlètic, els 43 minuts de l'UDL i el partit del Barça Atlètic. Doncs bé, pensant en el partit, o en aquesta estona que queda per jugar davant el conjunt de la Rioja, el club està plantejant algun tipus d'iniciativa de promoció per tal d'aconseguir que aquell dimecres 7 del vespre, horari estrany, o com a mínim no massa afortunat, tenint en compte que encara és hores laborables per la majoria de la ciutat, però en tot cas alguna iniciativa per aconseguir que hi hagi un bon caliu per defensar aquell 1-0 amb el golaç de Cristian Herrera enmig d'aquella tempesta o d'aquell aiguat que va caure i que va obligar a la suspensió, a l'ajornament del partit davant la Unió Deportiva Logroñés.
Aiguaneu, calamar-se, el que li vulgueu dir. Tens pressa?
No, res, ja ho tinc tot fet avui.
Saps qui ve avui, no? El fes personal?
No vull preguntar mai. Sempre no? és una cosa que em sorprèn i m'agrada veure què té preparat el Sergi Parc.
Doncs a veure qui toca avui.
Avui no ha vingut, no, el Sergi Parc?
No.
Fes personal. 25 preguntes ràpides per conèixer fons el vestidor del Centre d'Esports.
Tenim avui recuperant-se a casa, el Sergi Parc. No serem aquí massa més dolents. Nova entrega d'aquest test personal. El protagonista d'avui, per cert, és un dels principals culpables d'aquests bons números en defensa del Sabadell. De fet, un dels homes de moda de la plantilla per les seves bones actuacions, i molts de vosaltres l'heu votat com el millor de l'equip en els últims 3 partits de Lliga.
Adrián Ortola Bañó, benvingut a la secció del CES Personal.
Hola, molt bon dia.
Va, la primera pregunta te la va deixar el César Morgado, que va ser l'últim que va passar per aquesta secció.
Le preguntaríamos si se ha dejado las manos en Bélgica.
No, perquè sempre estan fent la broma en els entrenaments, però bueno, al final ens piquem entre nosaltres per a de la més competitivitat i bueno, ja va bé.
Però allò de deixar-se les mans és per allò, perquè no, et diuen que no pares cap a l'entrenament o una cosa així, o van per aquí els trets o no?
Sí, bueno, diuen això, també diuen de que fas túnel vision, va, lo típic que diuen els porters, no?
Va, sabem el qüestionari. Primer, un debat que tenim a la redacció ortogràfic. Ortolà, Ortolà, com es pronuncia bé el cognom?
Ortolà.
Ortolà, perquè venint de Terres Valencianes, Ortolà,
Sí.
Vinga, lloc de naixement.
Xàbia.
Què té Xàbia, que no tingui la resta del món? Què destacaries?
Bueno, per mi és el paraís. La veritat que visc a una localitat que és espectacular durant tot l'any i a l'estiu pues, molt més pel tema de les platges que tenim, que és molt similar a la Costa Brava i bueno, que tenim a un pas Ibiza també. O sigui, és un poble que és espectacular, la seva gent, bueno, una mica el que és el poble en si.
S'haurà d'anar, Xavier, aleshores. Com va començar el teu vincle amb el futbol?
Perquè tota la meva família és molt futbolera, tant el meu pare com el meu avi, el meu germà també era porter, i arrel d'ahir pues, em vaig decantar pel futbol.
Supersticiós? Algun ritual abans dels partits?
Bueno, no, una mica santiguar-me i pensar en el meu fill sobretot i els meus avis que ja no estan aquí, i això també en part va per ells també i amb la família.
Millor moment que has viscut a la teva carrera?
Bueno, et podria dir molts moments. Al final, quan fitxo pel Barça, quan estic allà al primer equip, vivint experiències molt bones, tant en Champions, viatjant, com a partits de Lliga, l'ascens l'any passat a Girona. Crec que he tingut la sort de poder viure moments molt, molt bonics i molt màgics.
I el pitjor?
Bueno, al final no hi ha un pitjor, sinó al final dels errors acabes aprenent. Crec que vas tenir un error molt, molt greu a Tenerife, amb un derbi. Potser aquest hagi sigut el pitjor. Sí que és cert que bueno, no em trobava bé mentalment i és per això que igual ha pogut ser el pitjor moment del futbol.
Si no fossis futbolista, hauries practicat algun altre esport? Et veus dedicant a alguna altra disciplina?
Hòstia, pregunta... Bueno, m'agrada molt jugar a esports de com per exemple el pàdel, el tennis, m'agrada molt, però no sé si em dedicaria a l'esport, la veritat, perquè és més per hobby que altra cosa.
Sou molts, de la plantilla, que us dediqueu aquí a esports de raqueta també. En el teu temps lliure, no sé, en el teu dia de descans, per exemple, aprofites per això o per fer altres coses?
No, el meu dia de descans estic anant al gimnàs a treballar, però sobretot a disfrutar amb la família, amb la dona i amb el nen, que al final és el que em dona la vida i també ho necessito.
Un ídol en el món del futbol?
M'agradava molt Víctor Valdés. La veritat que l'època de Víctor Valdés i Casillas, hòstia, podries agafar moltes qualitats que ells tenien i la veritat que intentava quedar-me amb qualitats d'aquests dos.
Un estadi que no hagis jugat i t'agradaria jugar?
El de Liverpool.
El futbol t'ha permès tenir estudis avançats?
No, vas treure fins al batxiller i ja està. I allò vas deixar.
Millor entrenador que has tingut a la teva carrera?
Sí, he tingut entrenadors molt bons, la veritat que al final he tingut entrenadors de tots els tipus, tant més ofensius, més defensius. M'agradava molt Garay per la forma de López Garay, per la forma de jugar que teníem, que era espectacular, que em sentia molt identificat amb ell. Després he tingut entrenadors com Baraja, que és un altre estil de futbol, més defensiu, més ordenat, més... Al final tots els entrenadors tenen les seues característiques i bueno, de tots aprens, la veritat, i no res, al final em quedo amb això.
El dia que et retiris t'agradaria continuar vinculat al món del futbol, com a entrenador, per exemple, o algun altre càrrec?
Ara mateix no sabré contestar aquesta pregunta. Intento disfrutar al màxim cada dia, cada partit, que al final ho porto molt sense jugar i cada partit que surto a jugar l'aprofito com si no hi hagués més.
Una pel·lícula?
The Town.
Una sèrie?
Prison Break.
Una cançó?
Blessings.
Vius a Sabadell?
Sí.
Faré una pregunta d'aquí, de la ciutat, i a més que està relacionada amb tu, ja que vens de jugar a la Lliga Belga. Saps què són les belgues, una cosa tradicional d'aquí de Sabadell?
Sí, no, a mi m'has pillat, no.
És un dolç que fan aquí, fet amb farina, nata, mantega i sucre, si no m'he informat malament tampoc.
Bueno, pues, em sembla que no el provaré fins a les vacances.
Un exercici de memòria més o menys recent. En el registre que hem buscat surt que has jugat un cop com a rival a la nova Creu Alta. Recordes quan va ser?
No, la veritat que no. Sé que aquell partit vaig estar molt bé. He jugat dos partits aquí, a la nova Creu Alta.
Mira, doncs en sortia un, però si tu dius dos et creurem més a tu.
Amb el Barça B i després a la Copa Catalunya també va jugar un altre contra l'Espanyol que van guanyar.
i vaig parar, crec que van ser dos o tres penals, i la veritat que tinc molt bons records de la nova Creu Alta.
Doncs mira, teníem comptabilitzat el de Lliga amb el Barça B 22 de novembre del 2015, un partit que va acabar 2-2, però també tenim aquest precedent de Copa Catalunya, deies, eh?
Sí, correcte.
Amb quin company de vestidor et portes millor?
Bueno, em porto molt ben tots, però sí, tindria que dir algú, Armando, Adán, César, Alberto, és que em porto molt ben tots, tenim molt, molt bon grup.
I vinga, va, l'última pregunta la faràs tu, pel següent futbolista que passarà per aquí, que serà la... Li deixem alguna pregunta així una mica punyent?
Si resoldrai la temporada del Sabadell.
Si resoldrai la temporada del Sabadell, si serà decisiu ell.
Sí, perquè fotem molt de cachondeo i tal, li fotem molta canya, entonces que contesti aquesta pregunta.
Vinga, li deixarem el teu encàrrec. Gràcies, Adrián.
Vinga, moltes gràcies.
Algun candidat, Sergi Garcés, o...?
No sé, qui pot ser. O sigui, a veure, poden ser pocs,
Víctor...
poden ser molts, per poder ser, poden ser molts. Bueno,
bona pregunta, eh?
Sí. Quedaré ara amb la incògnita. Sempre va bé, per això et deia, que no m'agrada saber qui són els protagonistes, perquè sempre em deixa bé la incògnita pel següent.
A tot això, que ara estava repassant, simplement un petit apunt, va coincidir amb Víctor Valdés a l'estructura Barça, quan Víctor Valdés estava al primer equip i Hortolà estava al segon equip, durant un any, durant l'últim any de Víctor Valdés, temporada 2013-2014. Simplement aquí per fer l'apunt d'un dels seus referents, que comentava l'Adrián Hortolà. Res més, no? Demà una altra dosi de Raül Baena.
Sí, demà Raül Baena és el que té. Avui l'hem sentit aquí en exclusiva, que diria algú.
Que diria Núria García, que li agrada tant.
Demà l'escoltarem en una compareixença més pública amb tots els mitjans que vulguin anar, que no sempre són tots, però tots els que vulguin anar, doncs dimecres en directe a l'Hotel Suís toca roda de premsa. Per cert, en una setmana on recordem, perquè la gent faci agenda, que Miqui Lladó parlarà dijous,
sí.
No divendres. Parlarà dijous perquè divendres l'equip ja agafa via, agafa autopista cap a Bilbao.
Doncs demà déjà vu amb Raül Baena aquí a l'Hotel Suís. Gràcies, Sergi, que vagi bé.
Fins ara.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Més futbol, en aquest cas futbol formatiu, perquè el Mercantil ha redreçat el rumb a la Lliga Nacional Juvenil després del 4-0 que van encaixar els de Marc Xalabarder en el derbi contra el Juvenil B del Sabadell. Els blaugranes van refer ràpidament, superant per un còmode 4-2 el Jàbec Terrassa al Joan Murtró en l'últim partit. Un duel que els mercantilistes havien de guanyar, tant sí com no, per no despenjar-se de les places d'ascens. I Xala, el tècnic, valora positivament que els seus jugadors sabessin gestionar els nervis.
Era... el dubte, el temor, digue-ho com vulguis, que jo com a entrenador i com a persona responsable d'ells tenia i segueixo tenint, no? De dir, ostres, com pot afectar aquesta pressió? Fins ara ho havia afectat de manera positiva, però quan veus que la recta final està a prop i que segueixes allà, no ens hem d'enganyar, no? Aquesta pressió que els posen els jugadors existeix, perquè el club tampoc ens han posat cap tipus de pressió, però si ets competitiu amb tu mateix, doncs sempre vols arribar a més, no? I si des de jornades has tingut alguna cosa, vols tenir fins al final.
Davant dels agarencs va ser un partit força plàcid, amb un Mercantil molt superior en línies generals i amb un jugador destacat, el golejador Miguel Expósito, autor d'un hat-trick i amb qui el Sergi Parc, que ara l'escoltava amb el fes personal, també va poder conversar una estona després del partit.
Som-hi, amb el Miguel Expósito. Miguel, felicitats.
Muchas gracias. La verdad es que estoy muy, muy orgulloso del partido que hemos hecho, tanto a nivel individual como a nivel grupal, y muy contento con la victoria.
Hat-trick, no està malament. Deies això, que content amb l'aspecte individual, també molt col·lectiu, però per un davanter marcar avui 3 gols, que per cert, el tercer gol l'has marcat amb l'exterior de la bota, perquè és que ha sigut un golaç, eh?
Sí, la verdad es que le iba a dar con la pierna mala, pero al final he visto que no y le he dado con la derecha con el exterior y sí, me ha quedado muy bien. Y sí, tanto a nivel individual, porque ya llevo un mes que hace que no meto gol y pues ha sido un orgullo para mí meter el gol y ayudar al equipo.
I després, en l'aspecte col·lectiu, veníeu d'una derrota molt dura a Olímpia, 4-0 contra el Juvenil B del Sabadell. No sé com ha estat la setmana, si l'equip ha estat tocadet, però home, la millor medicina, la millor resposta ha sigut el resultat d'avui, no?
Sí, la verdad es que el partido de la semana pasada nos hizo bastante daño, pero lo que hemos aprendido ha sido a no caernos y a saber levantarnos al día siguiente y a la semana que viene ganar 3 puntos.
La setmana que ve a Figueres, jugueu un altre equip de la zona baixa. Avui amb aquest triomf 4-1 que us poseu de nou a 2 punts del Gavà, que ahir va guanyar contra el Sabadell. que no es va poder donar un cop de mà, en aquest cas, al juvenil B del Sabadell. No sé com, si afronteu també aquesta pressió, per dir-ho així, perquè ja sé que sempre que es va molt partit a partit, que ens centrem en nosaltres i no fixar-nos tant en els rivals, però al final, arribats a aquest punt de la Lliga, estem ja en el tram final, segur que us esteu fixant en aquestes places d'ascens i al final arrencau aquest partit a 5 punts del Gavà, no? No sé si noteu també aquesta pressió.
No, la verdad es que no hemos tenido ninguna presión porque nosotros la presión que tenemos no es por subir, es por hacer buen partido y ayudar al equipo y al club. Y la verdad es que ahora estar a 2 puntos es un orgullo porque en un partido tonto así podemos adelantarnos y subir. Y eso sería un orgullo para nosotros y para el club.
Miguel, sento crits en el vestidor, em sembla que t'he tret de la festa, així que faig estar ràpid. Vinga, gràcies, Miguel, felicitats.
Moltes gràcies.
Doncs amb aquesta victòria, el mercantil que es manté a 2 punts del segon i últim equip que pujaria, el juvenil A del Gavà, que no va fallar en el seu compromís contra el Sabadell juvenil B. Els de Conrad García no van poder donar un cop de mà als blaurana i van caure per 2-1 al Baix Llobregat. Amb la derrota, l'equip arlequinat es queda 8è d'aquesta Lliga Nacional, del grup 7, un graó per sobre. Recordem, no hi va haver jornada de Lliga Divisió d'Honor per la disputa de la Copa, però el juvenil A del Centre d'Esports ho va aprofitar per jugar amistosa, la Joan Gamper contra el Barça amb els d'Edu San José, enduent-se una alegria amb la victòria per 0-1.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
I encara en futbol, aquest cap de setmana es va tancar la primera fase del subgrup 4B de la segona catalana. Descartada ja fa setmanes l'opció de jugar a la fase d'ascens, els tres equips sabadellencs ja coneixen quins seran els seus respectius rivals a la fase de permanència. El Tibidabo, tot i això, ja té la salvació a la butxaca, el Can Rull la té virtualment feta i el Sabadell Nord és qui haurà de suar de valent si vol evitar un segon descens consecutiu. Ens amplia la informació el nostre estudiant en pràctiques, Guillem Llorenç.
La fase de permanència agruparà els equips en subgrups de 4, on només l'últim perdrà la categoria. El Tibidabo és qui ho té més còmode, i després de 2 jornades de descans, amb l'esperança que els seus rivals no sumessin punts, els de Torre Romeu han pogut mantenir la 4ª plaça, i això els fa caure al grup de la sort. La retirada del Cerdanyola a principi de temporada feia que el 4ª classificat del subgrup 4B salvés la categoria directament. La mateixa sort és la que han tingut els altres 2 equips que acompanyaran el Tibidabo, el Gironella i el Voltregà, del subgrup 4A. Tot i la valoració positiva de la fase regular, el tècnic del Tibi lamenta no haver pogut entrar a la fase d'ascens.
Sabemos que estaba la posibilidad de quedar cuarto y nuestra idea era meter entre los 3 primeros. Hemos podido tener en nuestras manos, por decirlo así. Hemos perdido puntos que no eran necesarios y ha sido por errores nuestros. Pero bueno, contento. En global creo que ha sido una buena primera fase.
Si els de Toni Sallés han acabat quarts, és per la derrota en l'última jornada del Can Rul Rómulo Tronchoni davant el Can Fatjó per 3-5. Els de García Numoski han acabat 5ens empatats a punts amb el Tibidabo, però les 2 derrotes en els derbis fa que tinguin perdut el gol a veraix particular. La 5ª plaça els farà compartir subgrup amb el Sant Quirze, el Vic Riu Primer i el Sant Lorenzo. De totes maneres, els arlequinats tenen la salvació pràcticament feta i amb només 1 victòria assoliran la permanència matemàtica, com explica el tècnic.
Sabiendo que a San Lorenzo, si no me equivoco, le sacamos 16 puntos, hay 18 en juego, si no estoy salvado, si no salvo al equipo, dejo de ser entrenador.
Qui ho té més complicat és el conjunt de Can Uriac. El Sabadell Nord ha acabat la primera fase caient per 1-0 a Ripollet. D'aquesta manera, finalitzen 7ens i aterren en un grup amb el Berga, el Taradell i el Can Fatjó. Tret d'un miracle, els berguedans acabaran primers, ja que arrosseguen 37 punts de la fase anterior i la distància amb els altres 3 és significativa. La lluita per no baixar serà ajustada, amb desplaçaments difícils, i el tècnic del Sabadell Nord, David Campuzano, així ho reconeix.
Partidos complicados, son partidos que pasa campos complicados, campo del Berga lo conozco y es complicado, campo de Taradell también lo conozco. Son campos pequeños y complicados. Y bueno, el Can Fatjó, pues otro partido más. Nos hemos enfrentado ya 2 veces. Sí que es verdad que los hemos ganado las 2 veces, pero eso no quita de que sea diferente.
El pròxim dimarts es coneixeran els horaris dels partits d'una fase de permanència que començarà el cap de setmana del 25 de març.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. perquè a Valero som forners. Som del Sabadell. Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell. El teu taxi de referència a Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Estem de tornada aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Encara ens queden 11 minuts i mig de programa que els hem de fer servir per parlar, per exemple, de futbol sala, perquè avui juguen els dos equips sabadellencs que continuen vius a la Copa Catalunya. El primer dels dos a disputar aquesta eliminatòria de la cinquena ronda és el Natació Sabadell, que visita la pista del Ripollet a les 9 de la nit. Els d'Adri Sánchez s'enfronten a un equip amb el qual ja es van veure les cares en Lliga fa poc més de dues setmanes, al Pavelló Nord, guanyant en aquell cas per 5-2, després de guanyar dues rondes amb relativa facilitat. El tècnic espera que la cita d'avui presenti més dificultats.
Ara ens trobarem a Ripollet. Els primers partits van ser una mica difícils, més que per la pista, perquè al final el temps corregut tot s'iguala molt, perquè si falles un parell d'ocasions ells es posen al partit, llavors el temps passa, hi ha moltes interrupcions, però els vam treure els dos. El segon ens va costar bastant més que el primer, perquè al final anàvem 2-1 fins al final del partit, i sí, ara ja no és una cosa només de minutatge d'ocasions, sinó ja que hi ha més nivell. I això al final es nota, també els equips de segona B marquen un nivell molt, molt alt, i ja ara començarem a competir contra els millors rivals de Catalunya.
El club, per cert, no ha jugat aquest cap de setmana a segona B per la retirada de la competició de l'Irefranc Elche. Per la seva part, l'Escola Pia afronta aquesta nit a 16:45 l'eliminatòria de Copa Catalunya a la pista del Rubí, un equip que milita una categoria per sota, a tercera, i tot després d'aconseguir una victòria inversemblant en Lliga a la pista del Nueva Elda per 3-4, remuntant en els últims segons del partit. Saludem en directe l'autor del gol de la victòria, el José Ruiz Peluca. Què tal, Peluca, com estàs?
Hola, Pau, bona tarda.
Us poseu en aquest partit 0-2, us capgiren el marcador fins al 3-2 i acabeu remuntant amb aquests dos gols consecutius en el tram final, a un minut, no?, més o menys, d'aquest final de partit.
Sí, empatamos a falta de 1:36, 1:30 más o menos, y el último gol fue a falta de 57 segundos.
Es va celebrar molt aquesta victòria?
Sí, se celebró, hombre. Al fin y al cabo veníamos de un buen momento, estábamos durante todo el partido con un resultado favorable y, claro, que te remontaran. Bueno, más o menos un poquito injusto porque perdonamos muchas ocasiones, pues al fin y al cabo una épica, pues siempre es bueno celebrar una victoria así.
Perquè ens fem una idea també, si arribeu a perdre aquest partit, us hauríeu quedat a 8 punts de la permanència. Ara seguiu en aquesta zona de descens, a 5 punts. No sé si és molt dur pel vestidor el fet de veure que heu guanyat els 3 dels últims 4 partits i que la distància encara és força considerable.
No, la verdad que si hubiéramos perdido sí, pero también estaríamos pensando de que todavía es posible. Cuando todavía hay puntos que las matemáticas no tienen que podemos salvarnos, seguiríamos trabajando hasta el final. Pero al fin y al cabo hemos ganado, todo el mundo juega, todo el mundo está más o menos en una situación parecida a nosotros y lo dan todo para poder sacar los máximos puntos posibles.
El pitjor potser és el calendari, perquè heu de jugar també contra els tres primers, contra el Mataró. És el pitjor enemic?
Bueno, yo creo que no, porque al fin y al cabo todo el mundo le puede ganar a cualquiera. Mira, por ejemplo, esta semana Esplugas ha ganado a Hospitalera, se va a pasar a ganar Ibiza, que es el segundo del tercero. Sí, y esto dice que la liga está muy igualada y cualquiera puede ganar. Así que si ellos han ganado, nosotros no podemos ganar estos partidos.
I acabo. A tot això, com diem, avui Copa a Rubí. Molesta, no molesta aquest partit, sabent tot això que us esteu jugant a la liga?
No molesta, al fin y al cabo es una competición también muy bonita, que llegar hasta la Final Four después es un premio también muy bueno para el año que viene, y creo que es un partido que tenemos que estar bien mentalizados porque es un equipo que va a venir con todo a intentar ganarnos, y al fin y al cabo jugar contra un equipo de menor categoría, pues a priori siempre puedes decir que puedes ganar, pero va a ser un partido muy muy duro y así nos puede preparar para el sábado también, que va a ser otra final.
Doncs José Ruiz Peluca, jugador del Futsal Pia, sort aquesta nit en el duel de Copa i sobretot en aquest tram final de temporada, la segona B de Futbol Sala, a veure si podeu capgirar la situació. Que vagi bé.
Muchas gracias, espero que sí, que tengas razón. Un abrazo.
Una abraçada.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
7 minuts i uns quants segons per arribar al punt de les dues. Parlem ara de motor, perquè a les portes que els motors de monoplaces de Fórmula 1 tornin a sonar amb força aquest cap de setmana a l'Aràbia Saudita, avui hem volgut tirar la vista enrere per parlar del primer gran premi de la temporada a Bahrein fa 10 dies. Allà, també en l'estrena de la temporada de Fórmula 3, va passar això a la cursa a l'esprint del dissabte.
Enhorabuena, es la primera cita, es la primera victoria. Pepe Martí gana la primera carrera. Ah, bueno, Pepe, te esperábamos. Hola, Pepe, bienvenido a la temporada. Primer triunfo, vencedor el equipo Campos. Enhorabuena, ahí está Adrián Junior. Victoria de Campos, victoria de Pepe Martí. Colapinto y Cole cierran el podio.
¡Vamos! ¡Vamos!
¡Vamos!
¡Vamos!
¡Qué maravilla!
¡Vamos! Doncs aquests eren els crits del Pepe Martí, barceloní, resident a Bellaterra i fill de sabadellencs. Amb 17 anys va aconseguir segurament el resultat i l'exposició mediàtica més important de la seva curta carrera. Avui el coneixem una mica més a fons, amb la veu del nostre estudiant en pràctiques, Raúl Medina.
El circuit de Sakhir, Josep Maria Martí, es va presentar en societat al gran públic de l'automobilisme, guanyant la primera cursa de la temporada i 106 a la segona. Dos resultats que va confirmar la seva evolució després de debutar l'any passat a la Fórmula 3 de la mà de l'equip Campos Racing. Els tests de pretemporada s'intuïa aquest bon ritme, diu Martí, però el pas endavant ha estat de tal magnitud que ha passat de puntuar per primer cop a Monza en la cloenda de 2022 a estrenar el 2023 el calaix més alt del podi.
La veritat va ser una sorpresa molt positiva, no? El cotxe, la veritat, va anar molt bé des del primer moment. Crec que el cotxe ara mateix és molt i molt competitiu, en qualsevol circumstància, en qualsevol condició, i som segurament dels quasi més ràpids de la categoria, i crec que res, hem fet molt bon treball i jo crec que, a part, he fet un gran pas endavant des de l'any passat, i crec que reguanyar la cursa va ser una manera de donar-se a veure el resultat i el treball que havíem tingut.
Una altra de les imatges de la celebració va ser l'abraçada que va rebre només baixa del monoplaça del bicampió del món Fernando Alonso. L'Astúria monitoritza la seva evolució sota el paraigua de l'A14 Management, un projecte que selecciona un grup reduït de 7 pilots que procedeixen del karting per assessorar-los en matèria d'entrenaments, presa de decisions o gestió econòmica. Martí no se'n recorda de les paraules exactes que li va dir Alonso en aquell moment, però admet que és una part clau de l'èxit.
És una mica el meu mentor. Jo sempre ho deia, el meu mentor sempre ha sigut el Genís Marcó, però el Fernando recentment, òbviament, amb tot el seu coneixement, formant part de 14, per mi està sent un personatge clau. Al final és sempre té una resposta per un dubte i al final està sent una part molt, molt important del meu desenvolupament ara mateix. I res, la veritat és que és, per mi és una oportunitat única i ara s'està tornant amb una persona molt important per mi a nivell esportiu i a nivell personal també l'estic coneixent a poc a poc.
Com diem, Martí no ha fet encara ni els 18 anys, però està vivint una carrera meteòrica entre el seu debut al Campionat de Catalunya de Càrting, on va acabar tercer, i l'èxit del cap de setmana han passat 6 anys. Entremig, un altre tercer lloc al Campionat d'Espanya de Fórmula 4 al 2021, o al subcampionat de la Fórmula Regional Asiàtica l'any passat. Tot i que el futur és il·lusionant, millorar dia a dia i cursa a cursa és el seu únic objectiu, no mirar més enllà. I no només sobre l'asfalt, també els estudis.
Ara mateix estic pensant una mica més a prop i d'aquí 3 mesos em veig a la selectivitat. O sigui que primer hi ha coses pel mig, abans està massa lluny, i crec que ara mateix, sobretot al llarg d'aquest últim any, m'he donat compte de que no cal mirar massa lluny, perquè quan mires massa lluny perds la vista de l'important que és el que tens just al davant i et focalitzes tant amb el que vols en un futur que no et centres amb el que has de fer en el present.
De moment, a Pepe Martí li queden 9 grans premis més aquesta temporada a la Fórmula 3. Aquest cap de setmana no entrarà en acció a Lleda, reservat únicament a Alonso i als Fórmula 1, i caldrà esperar fins al primer cap de setmana del mes d'abril per veure si pot tornar a pujar al podi al circuit urbà d'Albert Park, a la ciutat australiana de Melbourne.
Un parell d'informacions en format més breu. La selecció espanyola masculina de waterpolo amb tres representants de l'Astral Pool ha tancat la primera fase de la Copa del Món en primera posició del seu grup a Podgorica. Tant Sergi Cabanes com Bernat Sanahuja van marcar dos gols en el triomf per 8-18 contra Austràlia. També va actuar sota pals el porter Edu Lorrio. El combinat de David Martín acaba amb 4 triomfs i una única derrota als penals contra Sèrbia i jugarà la fase final d'aquesta nova competició a Los Angeles el mes de juny. De moment, a l'espera que avui es disputin els últims partits de tots dos grups, també s'hi han classificat Itàlia i els Estats Units com a anfitriona. I aquest vespre a les 7 hi ha un partit d'exhibició d'esquash al Club Tenis Sabadell entre Iker Pajares i Belavant Sentil Kumar. Serà una bona oportunitat per veure una acció a casa nostra, al seu club, el flamant campió d'Espanya, número 42 del món, contra un esquashista indi de 24 anys i situat a la posició 172 del rànquing, al qual Pajares ha definit així.
Està residint aquí a Barcelona, està entrenant a nosaltres a l'acadèmia. Ha estat dos anys sense poder competir i per la situació del Covid ha estat tancat allà a l'Índia, no el deixaven sortir del país. Ja ha tornat aquí a Barcelona, es queda a viure aquí i bueno, té un nivell molt alt. És mínim top 50, top 40 del món. El que passa que ara costa començar un altre cop a competir i no té rànquing. Però bueno, ja ha jugat ja tres campionats professionals i els ha guanyat els tres seguits. Té un nivell molt alt i es posarà de res. Posarem els 40 primers molt ràpid.
Recordem que Pajares no torna a competir al circuit PSA fins al 9 d'abril a l'Open Britànic. Marxem, que queda mig minut per arribar a les dues. Abraçada del Toni González al control de so, servidor Pau Vitoria en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Demà més Hotel Suís a la una amb l'Adriana Arroyo. Ara en exclusiva la Núria Garcia al Notícies Migdia. Un quart d'hora d'informació. Que vagi bé, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.